La Noguera de Prop, un programa per a conèixer de forma més propera tots els municipis de la comarca, conversant amb cadascun dels seus alcaldes. Parlarem amb ells d'història, cultura, tradició, patrimoni, turisme, gestió i serveis. Tot plegat amb l'objectiu de proporcionar un millor coneixement dels municipis del nostre territori. La Noguera de Prop, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dijous, dia 23 del mes de març, una nova edició del programa La Noguera de Prop, un espai que avui ens tornarà a transportar fins al municipi de Montgai. Avui hem convidat per parlar, per conversar a través d'aquest espai de Ràdio Balaguer, amb qui és l'alcalde de Montgai, el Jaume Gilabert, que ja ens acompanya. Avui no ha pogut venir, però sí que és a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Jaume, i gràcies novament per participar un cop més en aquest espai de Ràdio Balaguer.
Gràcies, molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres per contactar amb mi.
Amb el Jaume Gilabert volem fer avui, Jaume, parlar de diferents qüestions, de diferents projectes en els quals esteu immersos al municipi de Montgai, però abans destacar, pot ser que s'està acabant ja la legislatura, han passat ja 4 anys més pràcticament, el mes de maig hi haurà eleccions municipals i el primer que et demanaria avui és doncs, quin balanç fas d'aquesta legislatura que pràcticament doncs, ja està finalitzant a grans trets. Després, si vols, comentem projectes que segur que heu executat durant aquests 4 anys i d'importància per Montgai, però així a grans trets i com a alcalde del municipi, quin balanç en fas, Jaume? Estàs satisfet de com ha anat tot plegat i d'aquells projectes que has pogut anar o que heu pogut anar culminant?
Sí, el balanç jo diria que és altament satisfactori. Evidentment ha sigut una legislatura molt complicada, no per Montgai i Butxènic, sinó per tothom, perquè hem estat 2 anys, pràcticament una mica més de 2 anys, en plena pandèmia, i això ha trasbalsat moltes coses i moltes famílies, i per tant ha sigut uns anys difícils en tots els aspectes, no? Des del punt de vista humà de la pandèmia, pel que ha afectat a moltes famílies, des del punt de vista també administratiu, perquè això ha fet que alguns projectes es van quedar una mica encallats, ja no Montgai i Butxènic, sinó en general a nivell de el que és l'administració superior, sigui Diputacions o sigui Generalitat. Però també la vessant positiva és que moltes de les coses que nosaltres teníem previst les han pogut desenvolupar, m'ho han sortit de noves que també les han pogut tirar endavant, i sobretot jo me quedaria doncs, amb el que ha sigut, doncs, gràcies, és a dir, dintre de la pandèmia podem donar gràcies perquè amb els pobles això ho teníem arrelat, però s'ha tornat a despertar aquell sentit de convivència, aquell sentit d'ajudar-se uns als altres, que això a les ciutats potser està més desaparegut, però que els pobles encara ho tenim i ho hem tornat a reforçar. Aquest seria el balanç positiu, no? La vivència humana d'aquests anys complicats i difícils.
La solidaritat, no podríem dir-ho així, entre veïns, Jaume, sí?
Sí, bueno, el que és típic dels pobles que no tenim gaire gent, no? Com és Montgai, Butxènic i qualsevol altre poble que no sigui urbà, en el sentit que la gent s'ajuda una a l'altra, el veí ajuda el veí, el familiar ajuda l'altre. És a dir, aquest treball comunitari, que ara se'n diu solidari, no? Però aquest treball comunitari d'ajudar-se uns als altres durant la pandèmia s'ha tornat a reviure, no? I s'ha tornat a ficar en valor. I aquest és el balanç que jo personalment faig positiu de la desgràcia que hem tingut de la pandèmia, no?
Important també el que dius en poblacions on la gent gran, no? El col·lectiu de la gent gran és molt important, no? Hem parlat més d'una ocasió amb tu, Jaume, de l'envelliment de pobles, de poblacions com per exemple Montgai, precisament la gent gran ha estat un dels col·lectius potser més afectats, no? per la pandèmia, Jaume.
Sí, és evident que, però ja no sol per la pandèmia, és a dir, cada vegada la situació social és més complicada. Ara mateix, aquests dies, estem tenint una retallada dels serveis dels consultoris mèdics en aquesta zona nostra, i això també ens preocupa moltíssim, i això perjudica bàsicament a la gent gran que no té mobilitat i que ara en aquest moment, en cas d'una necessitat, s'ha de desplaçar, de buscar algú que acompanyi aquella persona doncs al CAP de Balaguer o en algun centre mèdic, i tot això fa que no som prou conscients a vegades de que els serveis són bàsics i elementals perquè els pobles com els nostres continuïn vius. I això a vegades des d'un despatx situat a quilòmetres d'aquí, pues ja no diré Barcelona, sinó a despatxos que tenen una funció més tecnòcrata i burocràtica, no en són conscients. I clar, si la gent gran no els mimem i no els cuidem, els pobles doncs, cada vegada es fan més petitets i això també va lligat amb les oportunitats per a gent jove. És un conjunt de coses que evidentment hi hem d'estar amatents i procurar intentar revertir, cosa difícil, però com a mínim intentar-ho.
A Montgai també esteu patint aquestes retallades, sí, dels serveis dels consultoris mèdics, vaja, Jaume?
Sí, bueno, Montgai i Butxènic en aquest moment han passat de tindre 2 dies a la setmana, que ja era una retallada important, a passar a 2 hores a la setmana. És a dir, clar, que ens vingui el metge 2 hores a la setmana, per nosaltres és un autèntic drama, i bueno, està passant a altres pobles, desgraciadament, s'estan jubilant molts metges, al seu moment els governs de la Generalitat no van preveure o no van saber preveure doncs, que hi hauria aquests problemes de renovació del personal sanitari, i ara doncs, estem pagant les conseqüències. Primer, els propis professionals, perquè han de donar més voltes que un ventilador i cap aquí i cap allà, i sobretot els usuaris, i dintre dels usuaris la gent gran.
Molt bé, Jaume. Parlàvem a l'inici i fèiem, vaja, balanç de la legislatura a nivell de projectes, a nivell d'obres. Hem parlat d'una qüestió potser més social, però a nivell de projectes i obres, què destacaries d'aquests 4 anys, Jaume?
Bueno, per exemple, Butxènic, l'obra més important d'aquests 4 anys, que era el repte que teníem, era l'ampliació dels dipòsits d'aigua de boca, també un altre tema de màxima actualitat. Per tant, aquesta obra ja està culminada i, per tant, ja està assolit aquest objectiu i, sobretot, també el que fa referència a obres de millora de la zona esportiva de Butxènic, perquè la que dona a la carretera, que és la zona més emblemàtica del poble i on se fa pràcticament totes les activitats, doncs tot això hem anat potenciant, el mateix que les pintures barroques que vam descobrir a l'església de Butxènic. Tot això doncs li dona un caire important. Però bueno, això seria el més emblemàtic, al meu entendre. I en el cas de Montgai, també per l'acabament de l'obra del pavelló, perquè Montgai no tenia pavelló i aquesta obra l'han pogut acabar parcialment, però sí que l'objectiu del mandat era aquest i també l'han pogut assolir. I sobretot, una tasca que pot semblar fàcil però que no és gaire, el mantindre les 2 fires que fem, tant la Fira de la Màgia com la Fira del Sabó, que ara és aviat, el 16 d'abril, diumenge 16 d'abril, així com altres tipus d'infraestructures. Una de les coses que també ens van proposar i també s'ha combinat en èxit és la pista de pàdel, era una demanda que teníem, que també tenim referència de pobles de la vora, la pista de pàdel que tenim instal·lada a Montgai. I bueno, hi ha altres cosetes menors, però globalment, com deia a l'inici, jo personalment i diria que el poble en general estem satisfets de tot el que s'ha fet aquests anys.
S'ha complert la major part del programa que portàveu, el programa electoral, Jaume?
Sí, nosaltres som d'aquells que fem un programa electoral no per ensenyar-lo, sinó per complir-lo. L'ensenyem, evidentment, i després el complim, i jo me diria que amb un 90% l'hem assolit, i aquelles coses que no s'han assolit tenen una justificació pel qual no s'ha assolit. A vegades el que deia abans a l'inici també de que la pandèmia ha paralitzat moltes coses i no totes són de municipals, mal sentit, que depenen de l'Ajuntament, sinó que depenen d'altres administracions, i això ha fet doncs, que algunes coses no s'hagin pogut portar encara a terme, això no vol dir que no es facin, estic segur que es faran, però que no s'ha pogut culminar doncs, en aquest mandat.
Vam parlar també fa un temps d'un pàrquing per autocaravanes a la zona propera al pavelló de Montgai. Jaume, entenc que hi ha demanda d'aquest tipus de vehicles per parar aquí a Montgai?
Sí, bueno, nosaltres estem en una ruta importantíssima, que és aquesta ruta cicloturística que s'ha ficat en funcionament de la vall del riu Sió, des de Sant Guim de Freixenet fins a Balaguer. I dintre d'aquesta ruta nosaltres tenim assignat un pàrquing d'autocaravanes a Montgai. El pàrquing ja existeix perquè el fem servir per les fires i per la festa major, però sí que li volem donar un plus afegit i li volem donar aquells serveis que en aquest moment ens estan demanant els autocampistes, i de fet tenim demanda, i alguna associació d'autocaravanes han vingut a Montgai per veure-ho, per interessar-se, i pensem que és una font important de dinamitzar doncs, els nostres pobles, com és el pàrquing d'autocaravanes.
Abans parlàvem, Jaume, de l'envelliment de la població, no? De diferents poblacions de la comarca, també a Montgai, de la gent gran. Per frenar el despoblament i també aconseguir arrelar nous veïns al municipi, Jaume, estàveu preparant una ordenança per regular la borsa d'habitatge social en pisos de titularitat municipal i altres que particulars cedeixin al consistori. Com està aquesta ordenança dia d'avui, Jaume?
Sí, nosaltres vam crear ja, si no em falla la memòria, fa 7 anys o 8, vam crear un programa, les cases buides, en la qual propietaris d'alguns habitatges els cedien a l'Ajuntament perquè poguessin ficar famílies en crios en edat escolar, i després també que l'Ajuntament se'n feia càrrec del manteniment i tot el que és l'habitatge, no? Això, doncs, bueno, més o menys ha funcionat, hem tingut algunes cases, però ara ho volem regular d'una forma més fidedigna, diguem-ho així, i per tant aquesta bossa d'habitatge que comentaves és el que ara estem a punt de regular, però encara no ho hem pogut fer del tot, esperem que en els propers mesos, abans de l'estiu, estigui fet, en el sentit de que aquells habitatges que són de titularitat municipal, que en tenim diversos, i aquelles cases que puguem anar aconseguint, que les famílies o els propietaris molt excedeixen com a ús social, doncs per poder portar famílies i també evitar que joves del poble no tinguin que marxar per manca d'habitatge, doncs aquesta bossa esperem que sigui un motor important d'arrelament i de portar noves famílies i impedir que altres puguin marxar del poble. I de fet ja això ja ho estem fent, i nosaltres tenim a Montgai concretament, al nucli de Montgai tenim 6 habitatges, propietat municipal, que en aquest moment tenim 4 ja ocupats, i 2 no estan ocupats perquè estem pendent de regular aquesta borsa, sinó també estarien ocupats.
Perquè aquesta normativa el que regularà o establirà són els criteris per adjudicar aquests pisos amb un lloguer social?
Exacte, és dir, clar, exacte. És dir, la borsa pretén això, i de fet ha de ser així. És dir, nosaltres cada vegada que tinguem un habitatge disponible l'hem de ficar, com ell que diríem, a exposició pública, i aquelles famílies, aquelles persones que estan interessats s'han de presentar, es fota uns criteris, que és el que nosaltres ara aprovarem doncs, al proper ple, en el qual, doncs, allí, doncs, segons els criteris que marqui l'Ajuntament, que evidentment seran de caire social, i puc avançar que serà bàsicament aquelles famílies que tenen nens i nenes en edat escolar i aquelles famílies doncs, que puguin aportar un servei addicional al poble, doncs es tindrà en consideració dintre la valoració.
També per als propietaris, si no recordo malament, un cop que vam parlar amb tu, Jaume, ens vas apuntar la possibilitat que hi pugui haver bonificacions fiscals, per exemple, pels propietaris que cedeixin habitatges? Això ho contempleu?
Sí, sí, clar. Els que cedeixen habitatge, nosaltres els eximim de pagar cap taxa ni impost municipal, per tant, queden exempts, i en algun cas també s'ha negociat un lloguer. Per tant, és a dir, aquell propietari que té una casa tancada, que no la llogui pel motiu que sigui, alguns perquè tampoc no saben en qui ficaran i volen estar tranquils, bueno, l'Ajuntament els hi dona la tranquil·litat absoluta perquè és l'Ajuntament en qui li lloguin i es fa responsable. I això és una fórmula que més o menys ha anat funcionant i és la fórmula que estem aplicant. Per tant, el propietari s'orgullant sí o sí, primer perquè té la casa habitada, no és igual una casa tancada que una casa habitada perquè es va deteriorant amb el temps. Nosaltres fem el manteniment i fiquem una família que porta nous habitants a la població o el que dèiem, o impedeix que marxi de la població, i inclús pot tindre un guany econòmic pel propi propietari.
Molt bé, Jaume, anem a altres qüestions. Abans feies referència al manteniment, no?, d'aquestes 2 fires, la de la màgia i també la del sabó. Ens has dit que la 14a Netfira del Sabó i de la Cosmètica Natural de Montgai tindrà lloc el dia 16 d'abril. No sé si ens pots avançar aspecte, si més no, preguntar-te com es presenta, no?, aquesta nova edició d'aquest certamen.
Bé,
del qual ja parlem de 14 anys, 14 edicions, Jaume.
Sí, sí, aquesta serà la 14a edició. Sol la Fira del Sabó va tindre un any que no la vam poder fer pel tema de la pandèmia, el 2021, i no es va poder fer, però els altres anys l'han fet. I aquesta nova edició, la 14a, com bé tu deies, doncs es presenta amb una novetat important, perquè li volem donar un caire especial a la fira i la volem realçar, no? I en aquesta fira, si no hi ha cap notícia d'última hora, que esperem que no, farem el primer correfoc de sabó que es coneix que existeixi, no? Farem, per tant, farem pels pobles, pels carrers, perdó, del poble, farem un correfocs en sabó i, per tant, sí que esperem que sigui doncs, el deliri no sol dels petits, sinó també dels grans.
És a dir, en comptes de foc amb sabó, ja ho m'entenc.
Sí, sí, sí. Home, diem la paraula correfoc perquè ens entenguem, però de fet serà un corresabó. Però és dir, la paraula correcta seria un corresabó, però perquè els oïdors i oïdores que ens escolten més o menys vegin de què va, serà exactament igual que un correfoc, però en comptes de treure foc, trauran bombolles de sabó, doncs en comptes de sortir espurnes i foc, sortirà sabó.
A banda, m'imagino que podrem continuar veient les saboneres, hi haurà xerrades, tallers, demostracions, etc. Això també ho contempleu aquest any, Jaume?
Sí, és a dir, el que és el tradicional, parades de sabons, parades de cosmètica natural, la demostració de l'elaboració del sabó artesanal, aquí la plaça que fan les saboneres de Montgai, tot això estarà igual, hi haurà també parades artesanes, també alguns tallers, algunes conferències, hi haurà també espectacles de bombolles, hi haurà doncs, animació musical, és a dir, és un dia per gaudir-lo, per sortir, vindre a Montgai i passar el dia aquí, puguem gaudir de moltes coses, perquè entre altres la fira, que comença a les 10, però a les 8 del matí fem la caminada pel Baixó, que enguany passa per 5 municipis, per 5 poblacions, entre elles Balaguer, a través de Flix, l'enclavament que té Balaguer a Flix, i per tant passarà per tots aquests pobles, per Cubells, per Penelles, per Montgai, per Butxènic, i això farà que li donguem aquest caire d'aquesta marxa que fem, ja repeteixo, a les 8 del matí, que es pot apuntar a qualsevol persona a través de la web de marxa.cat, que és aquesta entitat que agrupa un munt de marxes de les Terres de Lleida, en la qual doncs, bueno, és el moment ideal de veure els secans, veure la flora que tenim, que està ja comença a estar magnífica, veure doncs, tot l'apartat ornitològic que té aquesta zona dels secans del Pilar d'Almenara, i, en fi, és una diada perfecta per a aquelles persones que vulguin caminar una estona pels secans i després puguin assistir a la Fira del Sabó en totes les variants que estàvem comentant.
Tant aquesta, Jaume, la del Sabó com la de la màgia, m'imagino que dius o diries tu que són ja dos certaments totalment consolidats i que, bé, que han donat a conèixer Montgai arreu, no?
Sí, jo diria que estan plenament consolidats. La prova també és que la Fira del Sabó doncs, tenim el reconeixement oficial de la Generalitat com a poble saboner de Catalunya, som l'únic que... Sí. L'única fira que es fa. I la Fira de la Màgia pues, també és una fira que té una gran importància de públic de totes les edats i que també és coneguda arreu i que està totalment consolidada. I casualment la Fira de la Màgia, a diferència del Sabó, sí que l'han pogut fer cada any, perquè l'any més crític de la pandèmia la vam fer amb les màximes restriccions, perquè ho vam fer a la zona esportiva d'aquí de Montgai, perquè allí podíem controlar tothom que entrava i així la vam fer. Per tant, la Fira de la Màgia enguany serà la 15a edició de la fira, que la fem el primer cap de setmana d'octubre.
Anem a dues qüestions d'àmbit, potser diria jo, més cultural. Parlem de la fase, de la tercera fase del projecte Paraules de Montgai. Ha acabat ja aquesta tercera fase. No sé si en teniu prevista una altra quarta, Jaume, o no?
Sí, sí? Bueno, de fet acabem de fer la tercera i hem editat el nou tríptic de les paraules, perquè no oblidem que és una ruta en la qual qualsevol persona que es disposi a Montgai pues, pot agafar un díptic o a través de la xarxa pot veure la ruta i fer-la, perquè clar, totes les paraules evidentment són diferents, totes tenen els seus dibuixos, totes tenen un motiu pel qual aquella persona, aquell propietari decidit ficar aquella paraula a la casa, i realment també fem rutes explicatives de les paraules i és interessant. Evidentment que ens estem plantejant una quarta edició, però, clar, ara d'aquí dos mesos hi ha unes eleccions, hem de veure què passa amb aquestes eleccions i en funció de que el nou ajuntament que surti doncs serà qui haurà de decidir coordinar i tirar endavant tot això. I ja que parlar és de cultura, fa una pinzellada gastronòmica cultural, perquè aquest diumenge 26 fem la 37a edició de la Matança del Port de Montgai, que comença ja amb el Mandongo el dissabte a la tarda i el diumenge, i també aquest dissabte 25 a Montgai es fa una trobada, una jornada de mamífers de Catalunya, és a dir, que d'una entitat que aglutina tot Catalunya de mamífers. Per tant, és una jornada també molt interessant que es farà durant tot el dia aquí a Montgai.
Molt bé, això, dissabte i diumenge. Tornant al projecte Paraules de Montgai, amb quantes paraules compteu a dia d'avui, Jaume?
Al dia d'avui...
Gairebé una cinquantena, si no recordo malament, prop de 50 o no?
Sí, crec que són 46. Ne vam fer 16 ara aquesta nova edició. Sí, són 46 i bé, si tot va bé, doncs no sé si a final d'aquest any o a primers de l'any que ve faríem una nova edició, perquè tenim demanda de persones que volen col·laborar i també ficar una paraula a les seues façanes, i per tant intentaríem arribar cap a les 60. No?
La iniciativa, o l'objectiu de la iniciativa és això, definir els veïns de Montgai amb les seves pròpies paraules com veuen el municipi, és aquest l'objectiu.
Bueno, l'objectiu és una mica orgull de poble, no? En el sentit que la gent, doncs, aquelles paraules, algunes d'elles pràcticament desaparegudes o molt desconegudes, inclús pels propis habitants de Montgai, doncs les fiquem en valor, no? I això fa que sigui un sentiment d'identitat propi, també d'orgull personal i també de poble, de tindre una ruta d'aquestes característiques que pensem i n'estem convençuts que fiquen valor el poble de Montgai.
Parlant de valor del poble de Montgai, et volíem preguntar també com està l'elaboració del llibre de l'època contemporània de Montgai i Butsènit, que em sembla que l'Ajuntament està veu, no, elaborant, fent amb la col·laboració de la Universitat de Lleida.
Sí, sí, està, si tot va bé, a final d'aquest any estarà acabat. La Universitat de Lleida l'està fent des de l'any passat i a finals d'any, si tot va normal i tot va bé, esperem que sí, doncs el llibre ja tindrem complementat ja tota la història de Montgai i de Butsènit des de l'època medieval fins a la Guerra Civil. L'època contemporània s'acaba el 1936 a nivell de lo que és el llibre nostre i, per tant, serà uns documents, és a dir, tenim l'època medieval, tenim l'època moderna i ara ens falta, com molt bé comentaves tu, l'època contemporània que s'està elaborant i, per tant, la història tant de Montgai com de Butsènit estarà completa.
Em sembla que fins i tot s'ha demanat la col·laboració, no, de famílies del municipi per poder elaborar aquesta part d'aquesta època, vaja.
Sí, hem demanat col·laboració i, de fet, hi ha hagut bastanta de col·laboració de veïns que tenen documents antics, ja sigui escriptures, ja sigui documents, testaments, etc., en les quals doncs, la persona, l'estudiador, l'historiador que està fent el llibre pogués tindre accés a més detalls de com se feien doncs, en aquella època doncs transaccions, com quines paraules s'utilitzaven més, etc., per donar-li també un caire més profund a el que és la edició del llibre.
Molt bé, Jaume, doncs hem repassat diverses qüestions, projectes relacionats amb el municipi de Montgai, amb el nucli de Butsènit també. Hem començat parlant o fent referència a que el proper mes de maig, no, s'acaba la legislatura, hi ha noves eleccions municipals. Abans de posar el punt final, preguntar-te, Jaume, si tornaràs a presentar, si tornaràs a ser alcaldable pel municipi de Montgai.
Sí, al final sí, al final repetim alguns companys i companyes de la candidatura, per tant ens tornarem a presentar. Volem culminar una sèrie de coses que estem tirant endavant actualment, no? I també, doncs, bueno, en principi la nostra predisposició és la mateixa que els últims anys, treballar pel nostre municipi, treballar per la nostra gent i sobretot, que és un tema també important, que això ho estem fent des d'Eines de Repoblament Rural, és treballar per les necessitats que tenen els nostres municipis, perquè si no aconseguim una llei que ens discrimini positivament, que és el que en aquest moment estem treballant amb el Govern de Catalunya, que és l'Estatut del Municipi Rural, difícilment els nostres pobles tenen futur.
Ho veus complicat, doncs, Jaume, si no hi ha canvis en aquest sentit?
Bueno, està complicadíssim, però estem optimistes perquè, com deia, des d'Eines de Repoblament Rural, que som un grup que aglutinem 524 ajuntaments de menys de 2.000 habitants, que pràcticament som el 65% del territori de Catalunya i el 63% dels municipis de Catalunya, el govern està fent aquest estatut en el qual hi ha una discriminació positiva cap als municipis de menys de 2.000 habitants i estem esperançats dintre de les dificultats que, com podeu imaginar, hi ha, no? Però si no facilitem, ficaré un exemple molt senzill, és a dir, si no simplifiquem la burocràcia administrativa dels nostres ajuntaments, estem morts perquè és totalment inassumible la quantitat de burocràcia que tenen els propis ajuntaments i, de retruc, la ciutadania. I si això no ho discriminem, és a dir, perquè ens entenguem ràpid, és a dir, l'Ajuntament de Montgai o qualsevol ajuntament que algú que ens està escoltant màximament té la mateixa exigència burocràtica i administrativa que l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de fer exactament els mateixos tràmits. Això ja és de sentit comú, que és impossible. La majoria dels nostres pobles, aquells que tenim molta sort, tenim una secretària i una administrativa, però la gran majoria tenen el secretari o secretària a hores i, com a molt, una administrativa. Són els pobles que són més petits a nivell poblacional, no? Per tant, si no hi ha aquesta discriminació positiva, doncs difícilment no en sortirem, el mateix a nivell dels ajuts, etc. No? I ara fa una estona parlàvem del tema mèdic. Bueno, si no s'ajuda, és a dir, als nostres municipis, al final, clar, al final s'aniran despoblant com s'estan despoblant i tothom viurà, doncs, en zones urbanes, i en el cas de la Noguera, doncs, cap a Balaguer, cap a Artesa, llocs així, i els pobles a poc a poc aniran perdent la població, i precisament el que volem és tot el contrari. Ja no incrementar-la, sinó sobretot mantindre-la, que la gent s'arreli, i per això ja necessiten facilitats, ja necessiten incentius pels joves, per l'habitatge i, evidentment, doncs, per tots els tràmits administratius que s'han de fer.
Abans, Jaume, has parlat de les ganes, no?, de culminar projectes. No sé si ens en pots nomenar algun o si estàs pensant en algun en concret ara mateix.
Bueno, projectes n'hi tenim molts. Però aquí a Montgai, concretament, ara estem, que de fet ja tindria que estar pràcticament acabat o fent-se en aquest moment, però per desgràcia tenim la secretària de baixa i no hem pogut acabar de culminar, que és les obres de tancament del pavelló d'aquí Montgai, perquè en aquest moment tenim el pavelló fet, però no tenim ni vestidors, ni serveis i tal, no? I clar, això és allò que dius bascolls, no? I ara precisament és una obra que ja tenim adjudicada, ja l'hem adjudicat, i de fet, si tot va bé, doncs, com si vol d'aquests dies, potser dic un mes o així, són obres que potser ja es podran començar. Aquesta seria l'obra, el que fa referència com una obra a nivell de el que seria inversió, no? de totxo, el que diríem. No? Uh-huh. I a Butxani que estem acabant també una obra d'accés, d'un carrer d'accés a la zona esportiva, que també per nosaltres és important. I bé, de fet, això serien les dues coses que tenim més imminents en aquest moment, que de fet ja hauríem d'estar fent-se i acabant-se.
Doncs molt bé, Jaume, per part nostra res més. No sé si tu vols afegir alguna altra cosa. Ara és el moment, Jaume.
Bueno, afegir, clar, quan un, i més ara que hi ha unes eleccions, no? Però quan un està al davant d'un ajuntament, doncs idees n'hi ha moltíssimes, però ja no idees pròpies, que també, sinó bàsicament de la pròpia gent. I Montgai i Butxana hi tenim la gran sort que són pobles que hi ha gent molt emprenedor, gent que té moltes iniciatives, gent que col·labori i ens ajuda a tirar endavant el poble. Per tant, som un poble que sabem sumar i això és un gran avantatge, no? Que tinguem un poble que la gent majoritàriament, d'una forma molt àmplia, sume, ajuda també a facilitar qualsevol cosa. És un moment tan delicat a nivell social i sobretot municipal dels nostres pobles que si no som capaços i tothom no veu que hem de sumar, no ens sortirem. I, per tant, és el moment de la suma. I en aquest aspecte jo estic content, estic satisfet de que hi ha futur, però, clar, això ho hem de fer entre tots. Si algú pensa que les coses ja més es faran, anem malament. És a dir, si volem construir una societat del futur als nostres pobles, l'única opció és sumar esforços entre tothom i, realment, doncs, així ens sortirem. Si no, no ens sortirem.
Molt bé, Jaume, doncs esperem que així sigui. Agraïm avui a Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, haver participat un cop més en aquest espai, en el programa La Noguera de Prop. No és la primera vegada, ni tampoc espero serà la darrera, si tornes a ser alcalde de Montgai, Jaume, que participis en aquest espai de Ràdio Balaguer. Moltes gràcies, molt bon dia i bé, que vagi tot molt bé, Jaume.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta excel·lent iniciativa de portar la veu dels alcaldes i alcaldesses, doncs, a la ciutadania.
A tu, Jaume.
La Noguera de Prop, un programa per a conèixer de forma més propera tots els municipis de la comarca, conversant amb cadascun dels seus alcaldes. Parlarem amb ells d'història, cultura, tradició, patrimoni, turisme, gestió i serveis. Tot plegat amb l'objectiu de proporcionar un millor coneixement dels municipis del nostre territori. La Noguera de Prop, a la sintonia de Ràdio Balaguer.